Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, cel serè, temperatura freda i tramuntana cada cop amb menys intensitat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dijous 27 de novembre, això és el Supermatí, el despertador informatiu, una hora que tenim doncs, per explicar-vos tot el que passa a la nostra comarca. Tot plegat en aquest dijous, que avui parlarem sobre pesca. Ho farem amb Miquel Mir, de la Confraria de Pescadors de Palamós, perquè ens facin un balanç de com estan en l'any i també com preveuen la temporada nadalenca. I parlarem d'aquí uns minuts aquí al programa, però com que també és dijous, coneixerem les estrenes de pel·lícules i també de sèries tant als cinemes com a les plataformes, com sempre, amb l'Ignasi Arbat. Tot plegat en un matí en què tenim doncs, aquestes temperatures prou fredes. Ara mateix, 8 graus a Palamós, en el cas de Palafrugell també hi ha 8 graus, però una sensació de 6. En el cas de Begur, també 8 graus, i 7,5 en el cas de Calonge. Per tant, unes temperatures força similars i que d'aquí una estona l'Isaac Vilà també ens ampliarà tota aquesta previsió meteorològica. Però tenim diversos titulars sobre la taula i els comencem a repassar. I comencem amb la Carla Saló. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Ferran.
Brussel·les vol retallar un 65% els dies de pesca d'arrossegament, però permetrà ampliar-los de nou a qui apliqui mesures.
La Unió Europea planteja reduir un 65% els dies de pesca el 2026 per a la flota d'arrossegament al Mediterrani, però de nou permetrà ampliar-los si el sector continua aplicant mesures compensatòries. Així ho recull la proposta feta pública per l'executiu comunitari a dues setmanes que els ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea es reuneixin per decidir les quotes de l'any vinent.
I l'Ajuntament de Begur aprova el pressupost general pel 2026. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
I en aquest cas ascendeix a un total de 18,6 milions d'euros.
Aquest pressupost representa un increment moderat del 0,81% respecte a l'exercici anterior i es fonamenta en tres criteris bàsics: la responsabilitat econòmica, la priorització de les inversions en curs i manteniment de la qualitat dels serveis públics sense augmentar la pressió fiscal a la ciutadania.
I aquest dissabte, el nucli antic de Calonge donarà el tret de sortida a les activitats nadalenques amb l'encesa de llums i la inauguració d'un arbre de Nadal gegant fet a ganxet.
L'arbre de 9 metres i mig d'alçada i 5,5 metres d'amplada a la base ha estat una iniciativa col·laborativa organitzada per la botiga dels Fils i ha comptat amb la participació de 120 persones voluntàries de Calonge i Sant Antoni.
I en el cas de Palamós, les activitats començaran el 6 de desembre amb una proposta especial per famílies i amants de la tradició del Tió de Nadal.
L'activitat Anem a buscar el Tió, organitzada per l'Ajuntament de Palamós, es durà a terme a la finca municipal de Can Pere Tià, al camí d'accés a la vall de l'Avelloc, i consisteix en un circuit pel bosc amb diverses etapes senyalitzades. A cada etapa, les famílies hauran de resoldre proves, reptes i endivinalles que les conduiran fins al Tió de Nadal.
Les 8 i 3 minuts, el ple de Palafrugell ha aprovat declarar el període d'aquest novembre fins al novembre de l'any vinent com l'any del centenari de Modest Cuixart. Els grups municipals han coincidit a destacar la rellevància artística del pintor i la importància de dedicar-li una commemoració prolongada durant un any. Però avui també tenim altres temes. Joan Coll, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Els lloguers baixen a comarques gironines, però continuen més alts que fa un any.
Un estudi elaborat per la Cambra de la Propietat Urbana conclou que a Olot i Figueres els lloguers pugen amb força, mentre que a Sant Feliu de Guíxols i Palamós aquests s'estabilitzen.
També us explicarem que el Baix Empordà impulsa el grup d'acció col·laborativa per reforçar l'economia blava.
La primera reunió va tenir lloc a l'Arxiu Comarcal amb la participació de representants polítics i privats del sector nàutic, la pesca, la ciència, el lleure i l'esport.
I Palafrugell es prepara per la tercera mostra de curtmetratges, que creix en força i per primer cop incorpora una convocatòria oberta que ha permès sumar 27 obres d'una quarantena de cineastes. Serà a partir de demà i durant tot el cap de setmana, tant al Museu del Suro com al Teatre Municipal de Palafrugell. La programació combina creadors emergents, presència internacional i una retrospectiva de cinema amateur català i local. I també hem de ja mirar més endavant pel que fa a la cultura, perquè el Festival Ítaca 2026 tindrà un cartell diferent i genuí, i ja compta amb un bon ritme d'entrades venudes, Joan.
En una entrevista al Supermatí, el director del Festival Ítaca, Fran Arnau, ha detallat com avança la preparació de l'edició de l'any vinent, que arriba amb un primer avançament de cartell molt ben rebut pel públic.
i Origen Empordanet presenta la seva nova campanya de comunicació que es titula Motius per omplir-nos la boca.
Neix amb l'objectiu de reivindicar el producte local i convidar la ciutadania a consumir productes de proximitat, de qualitat i amb identitat pròpia. Aquesta iniciativa busca posar valor a la tasca de pagesos, ramaders, artesans i elaboradors del territori que ofereixen una àmplia gamma de productes com formatges excepcionals, hortalisses fresques, mel artesanal, oli d'alta qualitat i vins amb caràcter.
Doncs bé, moltes gràcies. Són les notícies que us ampliarem d'aquí uns minuts. Ara són les 8 i 5.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I més enllà del Baix Empordà passen coses. Parlem de la situació judicial de l'exministre José Luis Ábalos i del seu antic assessor Koldo García. Tots dos compareixen avui davant el jutge del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, que haurà de decidir si els envia a presó a petició de les acusacions populars. La cita arriba després que Ábalos i Koldo García hagin insistit en una presumpta reunió entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, l'any 2018, una trobada que tots dos interessats neguen. Ábalos diu que té fons presencials que ho confirmen i apunta directament al govern en plena revisió de les seves mesures cautelars. La Fiscalia Anticorrupció demana fins a 24 anys de presó per l'exministre i gairebé 20 per Koldo García per irregularitats en contractes de mascaretes durant la pandèmia. Les acusacions populars eleven les peticions fins als 30 anys. I també en clau espanyola, el jutge Juan Carlos Peinado ha expulsat manos límpies del cas contra Begoña Gómez, l'esposa del president del govern espanyol. L'entitat no ha pagat l'import necessari per formar part de l'acusació. A partir d'ara, la causa queda en mans de Vox, Justitia Europa, Hazte Oír i el Moviment de Regeneració Política d'Espanya. El mateix advocat de manos límpies havia renunciat al cas fa 48 hores amb una denúncia sobre l'ús polític i mediàtic del cas. I al País Valencià, Juan Fran Pérez Llorca afronta avui el debat d'investidura. El candidat del Partit Popular aspira a substituir Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat, però necessita el suport de Vox. De fet, no hi ha cap pacte tancat i Vox manté la incògnita fins al moment del ple. El debat començarà a les 11 amb el discurs del candidat i la votació podria fer-se avui mateix o bé dissabte si no obté la majoria absoluta. I d'altra banda, a Alemanya detenen un vigilant de zona blava i la seva dona per robar més d'un milió d'euros dels parquímetres de la ciutat de Kempten. Segons la policia, ell retirava les monedes i les ingressava en comptes controlats per la seva parella. S'enfronten a centenars de càrrecs per furt i l'alcalde ha anunciat una comissió per revisar protocols i garantir que no es repeteixi un cas com aquest. I als Estats Units, dues agents de la Guàrdia Nacional estan en estat crític després d'un tiroteig molt a prop de la Casa Blanca. La policia ha detingut un sospitós, també ferit de gravetat. La Casa Blanca segueix la situació i Donald Trump, des de Florida, afirma que el responsable pagarà un preu molt alt. I ara que són les 8 i 8 minuts, tanquem doncs, aquest butlletí, aquest bloc fora del Baix Empordà, parlant de l'entrevista del rei emèrit Joan Carles I a la televisió pública francesa. El monarca admet errors al llarg del seu regnat, però diu que no es penedeix de res. En aquesta entrevista també parla sobre altres temes, com per exemple de la transició dels escàndols personals i afirma que Franco coneixia les seves intencions democràtiques. Des d'Abu Dhabi diu que està tranquil i que el seu retorn a Espanya dependrà del moment i de les circumstàncies. I dit això, tornem cap aquí, al Baix Empordà, per anar a fer un cop d'ull a la previsió meteorològica. Isaac Vilà, molt bon dia.
Molt bon dia, com anem?
Ens has d'explicar fins quan ha durat aquest episodi de tramuntana.
Aquesta passada nit i matinada, el vent de tramuntana ha estat continuat bufant amb intensitat, cops de 66 km per hora a Palamós i Sant Joan, 55 a Palafrugell, 60 també a Verges, o de cop màxim destaca aquests 85 km per hora a la muntanya del Rocamaura a l'Estartit. També ha arribat a Sant Feliu de Guíxols de matinada, insistim, aquesta tramuntana. Ara mateix la temperatura és una mica més alta que ahir. Estem al voltant, tota la comarca està per sobre dels 5 graus, pràcticament. Destaca potser la Bisbal aquí amb menys vent i amb una mica menys amb una temperatura més baixa. Però bé, en general, aquesta sensació de fred es manté menys acusada que els últims dies, però aquesta tramuntana ja anirà menys durant aquesta jornada. Encara avui, ara al matí, encara bufarà amb intensitat, però a partir del migdia i la tarda ja anirà mancant aquest vent i la situació marítima lentament anirà millorant. De cara a demà divendres esperem un dia molt tranquil pel que fa vent i amb sol. Continuarem amb sol i amb poca nuvolositat. Ja podem dir que aquesta tramuntana tornarà a ser protagonista de cara a diumenge. Ho anirem seguint.
Isaac Vilà, moltes gràcies. Doncs, després, al final del supermatí, ens actualitzes tota aquesta informació i, amb la previsió del temps, hem arribat a les 8 i 10 minuts. En aquest dijous 27 de novembre, com us dèiem, ara tot seguit farem una pausa publicitària i quan tornem parlarem de pesca. Anirem a conversar amb la Confraria de Pescadors de Palamós. Ens acompanyarà Miquel Mir perquè ens faci un balanç de com preparen aquesta temporada nadalenca, després doncs, que també s'hagi anunciat que s'han ampliat el nombre de dies per poder pescar. Ens explicarà si això té o no un impacte dins del sector pesquer en el cas de Palamós i també com preparen aquesta campanya nadalenca i com valoren aquests últims mesos del 2025. Dit això, fem una pausa publicitària i tornem tot seguit aquí al Supermatí per repassar totes les notícies, tota l'actualitat de la nostra comarca d'aquí al Baix Empordà. Dit això, doncs ara sí, fem una pausa i tornem tot seguit. Fins ara.
Supermatí. A l'Empordà, l'encesa de llums de Nadal de la qual tothom parla és la de Palafrugell. Divendres 28 de novembre vine a viure un espectacle visual i musical únic amb la desfilada de la comitiva de la llum, música, ball i l'esperada encesa del gran arbre de Nadal de Plaça Nova. I després, escudella per a tothom. Divendres 28 de novembre a 6:45 del vespre, Palafrugell dona la benvinguda al Nadal amb un espectacle que no et voldràs perdre. Tota la informació a palafrugell.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament de Palafrugell.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
El 29 de novembre, viu la màgia de l'encesa de l'arbre de Nadal a Marina Palamós. De 5 a 8 del vespre, els més petits podran saltar els inflables, pintar-se la cara, fer la carta als reis, penjar els seus desitjos a l'arbre de Nadal, fer cagar el tió i gaudir d'un espectacle de dansa per a tota la família. Encén la il·lusió a l'encesa de l'arbre de Nadal a Marina Palamós. Esdeveniment i aparcament gratuït.
Hi ha somnis que no poden esperar més. Reformar casa teva. Construir allò que imagines. A Zúñiga Constructors t'escoltem, t'acompanyem i ho fem realitat. Des de 1940 construïm projectes amb garanties per a particulars i empreses. Perquè a Zúñiga no només construïm, construïm somnis. Truca'ns al 605-811-511 o entra a zúñigaconstruccions.com. Zúñiga Constructors. Confiança feta obra.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Quan som ja a les portes de Nadal, que de fet doncs un mes per les festes, volem saber com ho estan vivint i com es preparen els pescadors. Per aquest motiu volem saludar a Miquel Mir, de la Confraria de Pescadors de Palamós. Molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Com és aquesta prèvia a un mes de les festes de Nadal?
Doncs normal, igual que cada any. Aquí estem esperant Bueno, ara mateix estem esperant que faci bon temps per poder sortir a pescar, perquè hi ha molta tramuntana, però no ens ha canviat res.
De fet, fa uns dies se sortia a la premsa, no?, que s'havia incrementat els dies per assegurar la campanya de Nadal. Això té una implicació a Palamós?
A Palamós no ens ha afectat gaire, perquè nosaltres ens hem anat gestionant i durant moltes setmanes hem sacrificat dies. Hem perdut dies inclús a ple estiu, que les barques, me refereixo, han deixat de treballar dies inclús a ple estiu, per poder tindre dies per arribar a final d'any. I s'han guardat la quota de gamba, i els que van a la gamba s'han guardat quilos per poder tindre quilos de gamba per la campanya de Nadal. I que aquesta aportació de dies que ha sortit avui publicada, per cert, no ens afecten res. Els dies que ens han donat de més a nosaltres ens sobren perquè ja havíem fet festa abans. Ja havíem fet festa.
O sigui que, vist el que ha passat, ara potser se'n penedeixen d'haver renunciat a uns dies d'estiu?
No, perquè la cosa tampoc ha anat malament. Més aviat, al treballar menys i portar menys producte, el que hem aconseguit mirant estadístiques és que el preu pugés, i fèiem gairebé els mateixos diners treballant 4 dies que treballant en 5. I econòmicament no ha sigut un mal any. Ha sigut un mal any, però perquè el peix ha pujat, el preu mig del peix ens ha pujat.
Això diu, no, que no ha estat un mal any, el preu ha pujat, com és això?
Doncs perquè hem sortit a pescar menys dies i és una llei d'oferta i demanda. Si tu portes menys producte i hi ha demanda, doncs el preu puja, això no falla. I com que hem sortit a pescar menys dies, sobretot quan els preus anaven a la primavera, que hi ha molt de peix i el preu va justet, doncs les barques han deixat de treballar. I alguna barca ha deixat de treballar estiu i tot per poder arribar i tindre dies i quilos de gamba ara aquesta campanya. Ja està. Han donat aquests dies que, a veure, aquests dies que han donat són necessaris, perquè el senyor ministre diu 130 dies, però 130 dies és el promig. Hi ha barca que té 160 dies, però n'hi ha qui en té 100. Inclús tenim un cas, un aquí, que en té 90, una barca per la mosca té 90 dies. Clar, que hi hagin més dies són necessaris, però que aquests dies s'haurien de repartir, al meu entendre, i que tots poguessin treballar els mateixos dies i beneficiant aquests que estan tan perjudicats, que per a sobre són les barquetes més petites, les de menys eslora i els que els hi costa més tirar endavant. I a postre tenen tan pocs dies. Que més dies són necessaris, però que s'han de repartir d'una altra manera.
Perquè quin és el funcionament a l'hora de repartir els dies?
Ho van fer ja el primer any de l'aplicació del multianual plan aquest europeu, ja ho van fer el 2020 per històrics de treball. Doncs més dies havies treballat, doncs més dies t'assignaven. Clar, les barquetes petites, doncs, a dies de mal temps i així, es feien bastants de dies de festa i ara tenen menys dies, molts menys dies. Que no pas els més grans que treballen doncs, més mal temps i més seguit.
De fet, no estem fent aquest balanç de com ha anat també l'any. Deia doncs, que havia anat bé. O sigui, els dies que heu sortit, s'ha pescat bé?
Els dies que hem sortit s'ha pescat bé. De gamba se n'ha pescat molta. Molta. Si no haguéssim tingut limitació de quilos, hagués sigut un molt bon any de gamba. Perquè quan anaves aquella jornada, normalment gairebé tot l'any, es treien més quilos del que és normal per jornada, però clar, tindre la limitació de quilos, doncs les barques han traslladat el seu esforç en els caladors de peix, i això, bueno, hem curat la gamba, però hem malmès els caladors de peix. Que és una incongruència, no? Si tu prohibeixes accedir a un calador, l'esforç es trasllada en un altre, i això no és normal, perquè les barques que només es dediquen al peix, doncs aquests s'han vist afectats.
I, per tant, quina podria ser la solució davant d'aquesta situació?
Home, evidentment, primer treure el topall de quilos de gamba i després que tots tinguéssim els mateixos dies, tots tinguéssim les mateixes jornades de pesca i, sobretot, sapiguer les jornades de pesca l'1 de gener. No és un neguit per un patró o per un armador, és un neguit, que ara el gener te donin uns dies, el juny te'n donin uns quants més, com te pots organitzar d'aquesta manera? És que és impossible. El que demanaríem seria l'1 de gener sabem tots els dies. Hi ha d'haver un mínim de dies per ser viables, un mínim de dies. I aquests dies tu treballa els que vulguis, però ja els has de saber l'1 de gener.
I per què no es diuen a l'1 de gener i es van fer progressivament?
Bueno, perquè és com van escriure la llei i la normativa el primer any i així es va. Mentre hi havia poca reducció no passava res, però com que cada any des del 2020 van reduint, i ara estem en un 40% de reducció de jornades, clar, el 40% són moltes jornades de pesca. I ara, clar, ara no arribes a final d'any. No arribes de cap de les maneres. Si no fas dies de festa entre mig l'any, no arribes.
Doncs bé, ara arribem a finals d'any. Em dèieu doncs, que des d'aquí Palamós ja s'havia fet una planificació pel que fa al número de dies. Per tant, sou optimistes de cares a aquesta temporada nadalenca?
Bueno, jo crec que sí. Que el peix de qualitat farà com cada any per desembre. El peix de qualitat pujarà de preu, a poc a poc anirà pujant de preu, i el peix més de diari, més de fer la fregida, aquest doncs, ja no té tanta demanda i baixa una mica, però això no és que ho faci aquest any, és que ho fa cada desembre.
I pel que fa a la situació meteorològica, us preocupa?
És una situació meteorològica, no la podem controlar. Ens hem d'adaptar a lo que doni la naturalesa. No ens preocupa. Si podem sortir, sortirem, i si no podem sortir com avui, doncs no sortirem.
Estem parlant amb Miquel Mir, de la Confraria de Pescadors de Palamós, per saber doncs, quin és aquest balanç. Hi ha algun aspecte més a destacar sobre aquest 2025?
El 2025 ha sigut un any així de gestió, ha sigut el més dolent de tots. Ja vam partir el desembre passat de 27 dies i esperem que ara, a l'11 i 12 de desembre, torni a haver-hi negociacions pel 2026, i aquest 25 es pot dir que està superat, però el 2026 haurien de canviar les coses. Haurien d'intentar aquests polítics treballar d'una altra manera. Aquest 25 ja està passat, un mes que queda. No, en un mes no fas un any, no salves un any, doncs. Aquest mes que queda ja el passarem, el superarem com puguem. Els que s'havien quedat sense dies, doncs miri, ara podran treballar, no? No, tampoc és que estiguem en contra de que puguin treballar. Però que ara és el 2026, a veure si s'arregla i avui estem tots més tranquils.
Doncs bé, Miquel Mir, de la Confraria de Pescadors, moltíssimes gràcies i n'estarem pendents a veure doncs, si hi ha bones notícies i les anirem explicant. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I després de parlar de pesca, continuem fent-ho aquí al Supermatí, ara que són les 8 i 23 minuts pràcticament. L'any passat la Comissió Europea va assignar 27 dies a la pesca d'arrossegament al Mediterrani amb l'argumentació que era necessària en reduir l'activitat per revertir el deteriorament mediambiental. Tot i això, durant les negociacions amb els estats i davant el descontentament del sector, Brussel·les va avalar introduir una sèrie de mesures de compensació perquè els pescadors poguessin sortir a feinejar més dies, fins a 130, si les aplicaven. Carla Saló, què ens pots explicar?
Entre les mesures hi havia ampliar la mida de les malles, utilitzar portes de les xarxes d'arrossegament que siguin hidropropulsades i no toquin a terra per evitar fer malbé el fons marí, o ampliar les vedes i les zones protegides de pesca. A més, just aquest dilluns, el ministre d'Agricultura i Pesca, Luis Planas, va anunciar que donava 13 dies addicionals a la flota d'arrossegament per abans que acabi l'any per tal que es pugui cobrir la demanda de cara al període de Nadal. Així, en total, enguany la flota ha disposat de 143 dies per sortir a pescar. Ara, amb la nova proposta de la Comissió Europea, el sector tindria 9 dies de base de mitjana aproximadament per treballar. De nou, per ampliar-los, els pescadors hauran de fer més esforços mantenint les mesures de compensació o introduint-ne de noves per poder arribar fins a, com a mínim, uns 143 dies. Una xifra que, segons el Ministeri d'Agricultura i Pesca, correspon als nivells del 2024. Un cop feta pública la proposta per a les quotes del 2026, fons del Ministeri de Planes han indicat que estan estudiant-la i han avançat que la setmana vinent finalment es reuniran amb el sector i les comunitats autònomes per fixar la posició que serà defensada per Espanya a Brussel·les durant el Consell d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea dels dies 11 i 12 de desembre, on s'han de decidir finalment les quotes. De la seva banda, el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries, Antoni Abad, ha afirmat que la proposta de la Comissió Europea per les quotes de pesca del 2026 és de màxims i més restrictiva que la de l'any anterior. Tot i això, Abad fa una crida a la calma i matisa que és només el punt de partida per engegar les negociacions entre Europa i els estats membres. Així, els pescadors catalans confien a defensar la feina feta i aconseguir que les restriccions proposades acabin sent més suaus. Això és un document de màxims i no podem fer-hi cas perquè en una negociació la Unió Europea sempre posa el topall a dalt. Ha dit Abad que no amaga, però que li hauria agradat que la casella de sortida hagués estat menys restrictiva.
I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Begur ha aprovat el pressupost general per l'any 2026, que ascendeix a un total de 18,6 milions d'euros. El pressupost en representa un increment moderat que no arriba a l'1%, concretament un 0,81% respecte a aquest 2025, i es fonamenta en tres criteris bàsics. Expliquen que és sobre responsabilitat econòmica, priorització de les inversions en curs i el manteniment de la qualitat dels serveis públics sense augmentar la pressió fiscal sobre la ciutadania. Maria Alzina.
El regidor d'Hisenda, Andreu Peñalver, ha explicat que el pressupost s'ha elaborat pensant en les necessitats de Begur i els seus ciutadans amb prudència però sense renunciar a la millora constant del municipi.
Primer de tot, especificar que aquest pressupost s'ha elaborat en base a tres criteris molt clars. Un, que és responsabilitat econòmica i contenció de la despesa. Dos, priorització de les inversions que ja teníem compromeses i que estan en execució. I tres, garantia de qualitat en els serveis públics sense incrementar la pressió fiscal als nostres veïns. És un pressupost que dona continuïtat i és una línia, o sigui, dona una línia de coherència amb els exercicis anteriors 24-25, però aquí ens veiem obligats a adaptar a la nova realitat que tenim, que és la reactivació de les regles fiscals i la necessitat de tancar les obres que tenim en curs.
Una de les grans prioritats de l'Ajuntament per al 2026 són les inversions en obres ja iniciades o executades parcialment. Entre les més destacades trobem el projecte de la Font de Baix amb una inversió de 2,6 milions d'euros i la remodelació dels vestidors del camp de futbol, que comptarà amb un pressupost de 717.950 euros. A més, es preveu una aportació de 90.000 euros per les actuacions en el marc dels fons Next Generation centrades en turisme sostenible. Altres actuacions destacades inclouen projectes a Mas Prats i al carrer Atzavara finançades amb ingressos afectats, així com la renovació de la deixalleria municipal amb un pressupost de 140.000 euros. També es preveu la reforma de les càmeres de la policia amb una inversió de 56.000 euros i diverses actuacions d'asfaltat per 200.000 euros. El pressupost per al 2026 estarà exposat al públic durant 15 dies hàbils, durant els quals els ciutadans podran presentar al·legacions. Si no es presenten objeccions, el pressupost quedarà aprovat definitivament i entrarà en vigor un cop publicat el butlletí oficial de la província de Girona.
Doncs bé, moltes gràcies, Maria. I ara hem de parlar de Nadal, perquè ja s'apropa les dates. De fet, demà Palafrugell farà l'encesa dels llums, però aquest dissabte el nucli antic de Calonge donarà el tret de sortida a les activitats nadalenques, també amb l'encesa de llums i la inauguració d'un arbre de Nadal gegant fet de ganxet. L'arbre, de 9,5 metres d'alçada i 5 metres i mig d'amplada, de base, ha estat una iniciativa col·laborativa organitzada per la Botiga dels Fils i ha comptat amb la participació de 120 persones voluntàries del municipi de Calonge i Sant Antoni. Carla.
Durant tot l'any, aquests voluntaris han cosit un total de 4.500 grananies per crear aquest arbre monumental que ha estat instal·lat amb la col·laboració de la Brigada Municipal i la propietària de la botiga, Isakun Pretel. L'acte de l'encesa de llums organitzat per l'associació Calonge Comerç i Empresa tindrà lloc a la plaça de la Doma a 6:45 de la tarda i estarà marcat pel pregó de Madeu Cerc, propietari del restaurant Can Moní, així com un discurs institucional de l'alcalde del municipi, Jordi Soler. Els assistents també podran gaudir del brou calent i d'una actuació musical amb Sandra Fern i Lluís González a la plaça Major. A més, durant tot el cap de setmana es celebrarà una fira de Nadal als jardins del Castell de Calonge, organitzada per l'AFA de l'Escola Pere Rosselló i els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Puigcargol. Aquests actes també marcaran l'inici de la celebració del quart aniversari del Calonge Poble de Llibres, que tindrà una xerrada participativa amb Màrius Serra el diumenge 30 de novembre a 11:45 al Castell de Calonge. Amb aquest conjunt d'activitats, Calonge arrencarà les seves festes nadalenques amb un fort compromís amb la participació ciutadana i la promoció de la cultura local.
I continuem parlant de Nadal perquè aquest 6 de desembre, això vol dir el dissabte de la setmana vinent, Palamós començarà les activitats nadalenques amb una proposta especial per famílies i mans de la tradició del Tió. L'activitat Anem a buscar el Tió, organitzada per l'Ajuntament, es durà a terme a la finca municipal de Can Piratià, al camí d'accés a la vall de Belllloc, i consisteix en un circuit pel bosc amb diverses etapes senyalitzades. A cada etapa, les famílies hauran de resoldre proves, reptes i endevinalles que les conduiran fins al Tió. Carla.
Els dies 6, 7 i 8 de desembre, l'activitat es farà acompanyada de monitors caracteritzats de pastorets que guiaran els participants a través del recorregut de manera dinamitzada. El circuit té una durada d'uns 45 minuts i es podrà realitzar en horaris de matí i de tarda, de 11:15 a la 1 del matí i de 4:15 a 5:15 de la tarda. La reserva per a l'activitat guiada és gratuïta i les famílies poden realitzar la inscripció a través de la pàgina web oficial. A partir del 9 de desembre i fins al 14, el circuit es podrà fer de manera lliure seguint les senyalitzacions que incorporen codis QR per guiar els participants. A més, s'ha habilitat un minicircuit per infants de fins a 3 anys ubicat dins del pati de Can Piratià amb un recorregut curt i planer. Anem a buscar el Tió és una de les activitats més destacades de la programació de Nadal a Palamós, que aquest any inclou diverses propostes lúdiques, comercials i tradicionals per a tots els públics. La campanya d'activitats s'allargarà fins al dia 5 de gener amb actes com fires, projeccions de llum i altres activitats culturals i comercials que dinamitzaran el municipi durant les festes. El tret de sortida oficial de la programació serà el proper divendres 5 de desembre amb l'encesa de llums a la plaça dels Arbres, un acte que il·luminarà els carrers i places de Palamós fins a les festes de Reis.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I deixem el Nadal a part i tornem doncs cap amb altres temes, però també culturals, perquè el ple de l'Ajuntament de Palafrugell ha declarat l'any centenari Cuixart a Palafrugell. Tot plegat des d'aquest mes de novembre fins al novembre de l'any vinent. L'objectiu és donar a conèixer la seva obra i el llegat de l'artista, ara que fa 100 anys del seu naixement. S'aprofitarà l'efemèride per impulsar actes culturals, educatius i institucionals, conjuntament amb la Fundació Cuixart. Això ho ha justificat la regidora de Cultura, Festes i Grans Esdeveniments, Andrea Albizua, al ple municipal.
Declarant aquest any de celebracions permetrà impulsar un programa d'activitats culturals, educatives i institucionals que situï a Palafrugell com a punt de referència doncs, d'aquesta difusió de l'art contemporani català que us dèiem.
A part de les accions que es programaran, ja se n'estan fent en altres municipis. Destaca el cicle de 4 conferències de la Càtedra Bofill que se celebren a l'Auditori Josep Irla de Girona amb Marc Cuixart, Raquel Medina, Genoveva Tossell i Juan Manuel Bonet, així com l'exposició dedicada a l'artista al Museu Carmen Thyssen, Andorra, obert fins al 30 de gener. I els partits de l'oposició també hi han donat suport i ho han fet per unanimitat. El portaveu d'Esquerra Republicana, Marc Casanovas, coincideix que la declaració del centenari és una oportunitat per recuperar-lo a l'espai públic, a la programació cultural, a les exposicions i a les escoles.
Tenia la sensació que a mica semblava que potser ens estaven oblidant i creiem, agafem la paraula de la regidora, que m'agrada molt, que diu que és una oportunitat, estem molt d'acord, és una oportunitat per veure Cuixart també a l'espai públic, a la programació cultural, a les exposicions, a les escoles. Creiem que és la forma no, de fer viure aquesta gran figura i sentir-la més nostra i fer-la més palafrugellenca, i per això tot el nostre suport i endavant.
El portaveu de Junts, David Martín, considera que era una acció necessària.
Votarem a favor d'aquesta declaració, que és l'eina que té l'Ajuntament, com se'ns va explicar, per tal que ara puguem desenvolupar aquelles activitats que es considerin oportunes i també poder optar al finançament d'aquells que no han volgut declarar any Cuixart, però en tot cas nosaltres fem la feina perquè tocava i per tant, en aquest sentit, totalment d'acord amb el govern. Gràcies.
El portaveu de Palafrugell, en Comú Podem, Josep Ferrer, destaca que l'homenatge no només honra Modest Cuixart, sinó també la feina del seu fill i la seva esposa per preservar el seu llegat cultural.
El record, la memòria, ens manté vius o manté viva la presència de les persones que han estat amb nosaltres, ara no hi són, però tan sols el seu record, la memòria, és com si estiguessin amb nosaltres, no? I no solament mèrit doncs, de Modest Cuixart, sinó també dels seus hereus, el seu fill i la seva esposa, que fan un esforç de perpetuació, de continuació de la memòria i, si més no, de la seva vinculació en el món cultural. Fan un esforç molt gran i crec que l'Ajuntament amb això doncs, fa molt bé.
Vox no ha fet cap intervenció al ple municipal, tot i el seu vot a favor. Recordem que Modest Cuixart i Tàpies va néixer a Barcelona el 2 de novembre del 1925 i que és una figura central de l'avantguarda catalana i europea de la segona meitat del segle XX. Cofundador del grau del grup de Bolset, va destacar per una recerca artística constant, l'ús de materials innovadors i un univers simbòlic molt propi. Cuixart, però, es va establir definitivament a Palafrugell el 1971, on hi va viure més de 30 anys. Dit això, seguim destacant altres temes aquí al Supermatí, ara que passen 5 minuts de 8:45. Els lloguers baixen a les comarques gironines, però continuen més alts que fa un any. Un estudi elaborat per la Cambra de la Propietat Urbana conclou que Olot i Figueres, els lloguers pugen amb força, mentre que Sant Feliu de Guíxols i Palamós s'estabilitzen. Joan.
Segons l'estudi, la mitjana mensual se situa als 820 euros, després de caure un 1% respecte al primer trimestre, quan es va assolir el màxim històric. Tot i aquesta davallada, els preus actuals són un 5% més alts que el del mateix període de 2024. Fa un any, llogar un pis costava uns 780 euros al mes a la capital gironina. Girona continua sent la ciutat amb els lloguers més elevats de la demarcació, tot i que encara se situen per sota de la mitjana catalana. A Olot, els preus han pujat un 10% en un any. Llogar un habitatge costa prop de 580 euros al mes, uns 60 euros més que fa un any. A Figueres, els lloguers han pujat gairebé un 7% i la mitjana és de prop de 580 euros mensuals. En canvi, a Sant Feliu de Guíxols i a Palamós, els preus s'han mantingut pràcticament iguals que fa un any. Llogar un pis costa, de mitjana, 745 euros mensuals. La Cambra de la Propietat Urbana considera que la regulació de preus ha contribuït a aquesta estabilització en zones costaneres.
I també ens has d'explicar altres temes perquè el Baix Empordà impulsa el grup d'acció col·laborativa per reforçar l'economia blava. La primera reunió va ser a l'Arxiu Comarcal amb la participació de representants públics i privats del sector nàutic, la pesca, la ciència, el lleure i l'esport.
La trobada forma part d'un seguit d'iniciatives derivades de la Conferència Estratègica del Baix Empordà, celebrada el març passat, i s'ha centrat en l'impuls i la definició de projectes que es van prioritzar durant la primavera. Els assistents van destacar la necessitat de teixir una col·laboració transversal entre tots els actors implicats per potenciar el desenvolupament sostenible de la comarca i aprofitar al màxim els seus recursos i el seu potencial. El president del Consell Comarcal, Enric Marquès, va donar la benvinguda als participants i va recordar que aquestes trobades serveixen per fer realitat els projectes que permetran al Baix Empordà convertir-se en un referent de l'economia blava a la Mediterrània. A la reunió també van assistir els alcaldes de Palafrugell, Palamós i Torroella de Montgrí, així com Pau Fages, president de la Cambra de Comerç de Palamós, qui va subratllar la importància de l'economia blava per al creixement de la comarca. La sessió va ser una primera passa per crear sinergies entre el sector públic i privat i per impulsar models innovadors alineats amb les identitats locals i les necessitats del territori. Els projectes presentats durant la trobada es centren en la investigació, l'educació i la col·laboració amb altres territoris, amb l'objectiu comú de construir una economia local més resilient i més sostenible.
La tercera mostra de curtmetratges de Palafrugell creix en força i per primer cop incorpora una convocatòria oberta que ha permès sumar 27 obres seleccionades d'una quarantena de cineastes. El certamen se celebrarà des de demà i durant tot el cap de setmana amb projeccions al Museu del Suro i al Teatre Municipal de Palafrugell. La mostra manté el format de cap de setmana i combina sessions matinals i de tarda amb l'objectiu que els autors puguin presentar les seves peces i establir un diàleg amb el públic. Enguany s'hi han presentat curtmetratges de ficció, documental, animació i projectes experimentals. Una de les novetats destacades és la incorporació de cineastes professionals que inauguraran cada bloc temàtic. Entre els noms confirmats hi ha Martí Pellicer, Samuel Nacar, que és Premi World Press Photo 2024, Meri Collazos, nominada als 17ens Premis Gaudí, Pau Coll, Marta Vergonyós, Marta Sureda, Fèlix Pérez Ita i Anna Mitjà, que introduiran les seccions d'animació, ficció, documental i també experimentació. Un breu resum que ens el fa un dels seus impulsors, Pol Álvaro.
Aquest any ha sigut la primera edició que hem obert convocatòria oberta i hem rebut una mica de tot, no? Tant propostes més experimentals, més d'animació, més de ficció i documental com els altres anys, i una mica també seguint la dinàmica que ja vam començar a aplicar l'any passat, no? D'obrir-nos també ja una mica fora de Catalunya, i aquest any inclús hi ha alguna presència també internacional, sobretot donant força a les seccions d'experimental i d'animació, no? Que no solen com... A vegades queden una mica eclipsades per la ficció i el documental, que són les que normalment imperen més. I aquest any seria una mica el que destaca, dintre de la secció oficial dels overletjadors.
La mostra també inclou la tradicional retrospectiva del cinema amateur organitzada pel Cineclub Garbí. A la segona edició es va fer una sessió paral·lela sobre aquesta temàtica. El públic podrà veure treballs històrics dels anys 30, així com peces de creadors locals vinculats al cinema amateur. I enguany, la programació incorpora obres de fora de Catalunya amb la participació de creadors procedents de Madrid i la inclusió d'una peça internacional del realitzador brasiler André Velarde. A més, la mostra manté l'aposta per donar visibilitat a realitzadors del municipi, com l'autora local, Abril Martí, per exemple, entre altres que presentarà una peça experimental. Tota la informació detallada del programa la podeu trobar al webcultura.palafrugell.cat, però de fet demà Pol Álvaro ens visitarà aquí al Supermatí perquè ens expliqui com estan preparant ja aquesta mostra, que recordem que demà a les 10 de la nit es farà l'acte inaugural i que durarà durant tot el cap de setmana tant al Teatre Municipal o bé a l'Auditori del Museu del Suro de Palafrugell. Estem sentint a Sidonia amb la cançó Et puc odiar molt més. És la cançó que serà una de les bandes sonores, diríem, del Festival Ítaca 2026, que tindrà un cartell diferent i genuí, i ja compta amb un bon ritme d'entrades venudes. En una entrevista en aquest programa, el director del Festival Ítaca, Fran Arnau, ha detallat com avança la preparació de l'edició de l'any vinent, que arriba amb un primer avançament del cartell molt ben rebut per part del públic. Joan Coll, què ens pots explicar?
Fran Arnau assegura que les primeres setmanes de banda han estat excel·lents, amb una resposta notable tant en abonaments com en entrades individuals, fet que demostra una molt bona rebuda del públic als artistes ja confirmats.
Ja vam estar molt contents en aquest sentit, perquè abans d'anunciar cartell i de que ningú sapigués quin grup vindrà, ja es van comprar moltes entrades, te parlo de més de mig miler d'entrades així a cegues, i després, a mesura que hem anat fent el degoteig d'artistes, doncs aquesta venda ha anat augmentant. Ara, aquest passat dilluns vam anunciar, com deies, la moda, Love of Lesbian i 30 UFAM, que són els caps de cartell d'aquestes tres nits de l'Estartit, i amb això vam obrir la venda a entrades individuals, que fins ara només es venien abonaments, i després és que es nota més també perquè la gent tria doncs, quin dia pot anar i qui no, i ha augmentat molt la venda a entrades.
Enguany, Ítaca presenta un cartell que combina grans referents del pop i l'indie estatal amb artistes del país com Love of Lesbian, Sidoní, La Moda, Els Amics de les Arts, Dan Peraldo i El Comboi o 30 UFAM. Un dels punts més forts és Ítaca Sant Joan a l'Estartit, que tornarà a ser un dels epicentres del festival, amb tres nits consecutives de concerts coincidit amb la Revetlla. L'organització ja té gairebé tota la programació tancada, però Arnau confirma que encara queden 4 o 5 noms per anunciar, incloent-hi un nou escenari i propostes de tancament de festa.
Hi ha un escenari nou que anunciarem, hi ha tota una sèrie, un escenari nou dins de l'espai, hi ha artistes nous que falten per anunciar, i evidentment els dels pobles com la Pera, Gualta, l'Escala, etc, que encara no s'anuncien, i que aquests normalment trigarem més a anunciar, que serà més cap al febrer. De moment sí que vam adelantar Els Amics de les Arts, que està a punt d'esgotar les entrades, que hi ha molt poques entrades, per Calella de Palafrugell, i seguirem anunciant un cop passat festes.
Paral·lelament, Ítaca manté la seva aposta per la itinerància amb Ítaca als pobles, que portarà programació a municipis com La Pera, Gualta, Ullastret o l'Escala. Arnau avança que hi haurà nous pobles incorporats i activitats renovades, tot i que aquests anuncis no es faran públics fins al febrer.
I quan falta un minut per a 9:15, encara tenim una notícia més, perquè Origen Empordanet ha presentat la seva nova campanya de comunicació amb el títol Motius per omplir-nos la boca. Neix amb l'objectiu de reivindicar el producte local i convidar la ciutadania a consumir productes de proximitat, de qualitat i amb identitat pròpia. La iniciativa busca posar en valor la tasca dels pagesos, en ramaders, artesans i elaboradors del territori, que ofereixen una àmplia gamma de productes com formatges excepcionals, hortalisses fresques, mel artesanal, oli d'alta qualitat i vins amb caràcter, Maria.
La campanya es presenta amb un to proper, emocional i reivindicatiu, destacant tres grans raons per apostar pel producte local. Els sentits, perquè el producte fresc i de proximitat ofereix una experiència gustativa incomparable. El sentit comú, perquè consumir local reforça l'economia del territori i promou un model sostenible. I un contrasentit, com a resposta irònica al consum globalitzat que sovint ignora els productes del propi entorn. Un dels elements destacats de la campanya és un vídeo de llançament que mostra els productors de l'Empordanet posant-hi rostre i veu i transmetent l'essència d'autenticitat, esforç i orgull del territori. El projecte també inclou un directori de productors web oficial del projecte Visit Empordanet, on els visitants poden trobar informació detallada sobre els productes i les activitats que els productors ofereixen, com visites, tastos i tallers a les seves granges, camps i obradors. La iniciativa és possible gràcies al suport de la Diputació de Girona i es reafirma el compromís amb municipis com la Bisbal d'Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Cursà i Ullastret amb el desenvolupament local, la promoció de la cultura gastronòmica i la dinamització econòmica vinculada al sector primari.
Doncs bé, moltes gràcies també a Maria Alzina, també a la Carla Saló i en Joan Coll. I dit tot això, anem ja a parlar de sèries i cinema aquí al Supermatí.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs sí, Ignasi Arbat, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, doncs avui festa grossa.
Sí? Per què?
Hòstia, i tant, avui a les 2 de la matinada s'ha estrenat Stranger Things temporada 5.
Que és una cosa que s'esperava molt?
Home, 3 anys.
3 anys, eh?
Sí, 3 anys. Costat. A més...
Pensava que era menys.
Sí, jo també, no sé si és que... Clar, aquí hi ha hagut vagues de guionistes, d'actors, o sigui, ha passat de tot al mig. Quan va acabar la temporada 4, encara no havien preparat res de la temporada 5. És una sèrie, a més, que és la sèrie estrella de Netflix, que aquesta cinquena temporada és l'última, o sigui, s'ha ajuntat tot, no? I han fet això, estrena mundial, fos l'hora que fos, cada país on ha tocat l'estrena de la sèrie, aquí ens ha tocat a les 2 de la matinada. O sigui, ja em perdonaràs que no he pogut veure encara cap dels 4 capítols, eh?
Doncs sí, sentim una mica el tràiler i ara ens expliques més. Suposo que deu continuar, no?, aquesta espècie malèfica.
Sí, a més, hòstia, el tràiler és que és de pell de gallina, perquè fan servir una versió del tema de Queen de la pel·lícula Los Inmortales, I Want to Live Forever. Aleshores, és que hi ha tot d'èpica, pell de gallina. I estem en aquesta temporada 5, que és l'última, que també tindrà una estrena escalonada a Netflix, no? O sigui, no la tenim tota de cop.
Ah, o sigui, allò de dir, faig una marató... O sigui, si haguessis volgut fer una marató aquesta nit, no hauries pogut pas.
No, perquè hi ha molt de cabró. Què vull dir, que hi ha molt de cabró? Que hi ha gent que no té res més a fer, que es fot a les 2 de la matinada. Mira, la sèrie se la... Hauria vist els 8 capítols seguits, fins i tot a velocitat per 2, no? Allò per estalviar temps. I a les 8 del matí hi hagués estat penjant spoilers a xarxes socials. Això, doncs, quina manera té Netflix d'evitar-ho? I que tu mantinguis la subscripció 2 mesos, doncs l'allargo una mica. És a dir, tindrem el primer volum, que són 4 capítols, que ja els tenim ja disponibles els 4 a la plataforma, unes 4 hores, entre 4 i 5 hores, per tant, qui vulgui fer marató. Llavors, un volum 2, que arriba el dia de Sant Esteve, la matinada, diguéssim, de Sant Esteve, l'endemà, doncs ja ho tindreu, que també arribaran a les 2 de la matinada, que seran 3 capítols, i l'últim capítol, perquè tothom pugui mirar l'últim capítol el mateix dia, a la mateixa hora, i evitar el tema dels spoilers, serà l'1 de gener a les 2 de la matinada, o sigui, el dia de Cap d'Any.
Mira, menges el raïm i vinga.
Correcte, us haurà d'esperar fins a les 2.
Bé, no, sí, esclar, però, bé, però entre una cosa i l'altra de seguida es fa les 2.
Ah, exacte, res de sortir de nit, no, ni festeta allò a casa, arregladeta, i a les 2 de la nit a mirar l'últim capítol de Stranger Things. I el que fa aquesta temporada és tancar trames, bàsicament, perquè, clar, recordem que la sèrie va començar el 2016, o sigui, eren nens.
Bé, és el que, és que ara està mirant les cares i han canviat molt, clar, han crescut.
Han crescut. Tu pensa que l'Eleven, la Millie Bobby Brown, està casada ja. Vull dir, que tampoc pot ser normal que estigui casada tan jove.
No, ara no sé quina edat deu tenir, però...
No sé, té 20 o 21 anys.
Sí,
això,
no? Sí, sí.
Sí, sí, perquè, clar, la sèrie va començar el 2016, ha durat 9 anys, i bé, a mi la quarta temporada m'agrada molt, perquè el que feia era les altres temporades, que semblaven que eren més autònomes, que sí que tenien aquest altre món, no?, aquest món a l'enrevés, que en diuen ells, però et lligava tot el que tu havies vist a les temporades anteriors i deia, mira, el dolent de tot això és aquest tal Vecna. Val? I era una temporada collonuda, potser per mi la millor de totes, la quarta. I clar, les expectatives són molt altes a aquesta cinquena, tinguent en compte que clar, acabava amb un cert cliffhanger, no?, amb el Hawkins controlat per l'exèrcit, i a veure doncs, què faran aquests nens. Està ambientada a la tardor del 1987, clar, és pràcticament doncs, l'endemà de l'últim capítol de la quarta temporada, clar, els nens han crescut 3 anys durant aquest període, aleshores... pot sobtar si la veus seguida, no? Un dia per l'altre dius, hòstia, aquests nens fan 4 pams més, saps què vull dir?
Sí.
Però bé,
al aquelles... final, suposo que al final l'argument també doncs, acaba compensant.
Sí, i a més, tu torna a dir, és la sèrie estrella de Netflix i s'hi ha deixat tots els calés possibles i la veritat és que és la sèrie estrella perquè és, per mi, sense cap mena de dubte, el millor producte que ha fet Netflix, no? No només a nivell de pressupost, sinó d'història, de combinar tots aquests elements, o sigui, els germans Duffer han fet una feina espectacular i tots estem pendents a veure què passarà o què faran ells a partir d'aquí i si fins i tot, doncs, no sé si pot arribar a tenir alguna continuïtat amb algun spin-off, alguna cosa d'aquestes.
No, clar, si és la sèrie estrella, o no sé, en busquen una altra, o no sé...
Bueno, tenen One Piece, que també té molta tirada, però no sé si tanta com Stranger Things, eh?
Doncs bé, ja ens l'explicaràs, eh? Com un cop hagis vist els capítols, jo tampoc els he vist, eh? Aquesta nit dormia, però ja ens explicaràs.
Sí, ja, jo per la setmana que ve els tindrem tots vistos.
Perfecte. Però això arriba a Netflix, però als cinemes també tenim altres novetats, no?
A Netflix, sí, allò que dèiem, s'acosta Nadal, no és pel·lícula nadalenca, però ja sabem que per Nadal toca portar la mainada al cine i per això s'estrena Zootrópolis 2.
Bienvenidos a Compañeros en Crisis. Soy vuestro animal de terapia, la doctora Busby. Greg, ya lo hemos hablado. ¿Cómo estamos haciendo que se sienta Marlon? Incómodo. Sí. Y Francine, puede que Clark sea un ratón, pero ante todo es tu compañero. Y tenemos dos nuevos compañeros. ¿Podéis hablarnos de cómo habéis llegado a vuestra unión con disfunción?
Bueno, somos compañeros oficiales desde hace una semana. ¡Feliz aniversario!
Bé, en aquest cas canviem totalment de registre, referent a Stranger Things.
Sí, i suposo que també la trobareu en català, aquesta pel·lícula, en alguns cinemes, en algunes sessions, que us hi aboqueu i l'ompliu. Doncs això és la pel·lícula de Walt Disney d'aquest Nadal, bàsicament, que també és d'aquelles seqüeles de pel·lícules que arriben una mica tard, perquè la primera pel·lícula del 2016, i els que eren nens d'aquella època, clar, han passat 9 anys, si tenien 9 anys ara ja en tenen 18, saps què vull dir?
S'han fet grans. I potser el públic d'ara o no havia nascut o eren molt petits.
Sí, suposo que també molts nens l'han vist a casa i més petits, no? I ara és una oportunitat per veure aquests personatges al cinema, que recordem que és un món així, doncs, utòpic, en què està poblat per animals, i que tots són animals de diferents espècies. I en aquest cas, doncs, és aquesta història que hi ha entre la Judy, que és la policia conilla, i en Nick, que és la guineu, que afronten en aquest cas una nova missió, que és atrapar una serp. En aquest món només hi ha mamífers i que s'ha colat una serp i que no saben a veure què passa aquí, no? I ells seran l'encarregats de desgranar aquest misteri. La primera era una pel·lícula que estava bé, estava divertida i que ara, doncs, crec que més o menys l'estil és el mateix, encara no l'he vist, només he vist el tràiler,
I si us va agradar la primera, és una pel·li que té molta continuïtat, eh? A més, continua la música de Michael Iacchino, que sempre és un encert, i en aquest cas també tenim una cançó d'Ed Sheeran i també Shakira, que ja, em sembla que ja posava la cançó de la primera pel·lícula, i que la tindrem aquí també d'altra vegada.
Molt bé, doncs això arriba als cinemes, però què també tindrem aquests dies?
Doncs tenim ja una cosa una mica més seriosa en aquest cas, que és Nuremberg.
Doctor Kelly, ¿sabe por qué me han hecho venir aquí?
No lo sé, yo solo soy el traductor.
¿Un traductor? ¿Para qué?
Ya lo verá.
Se encuentra en una prisión militar secreta que alberga a lo que queda del alto mando nazi.
Soy un buen psiquiatra, pero puede que esto exceda un poco mis capacidades.
Voy a llegar a Germán.
Doncs, un tema més seriós, què ens vols explicar?
Doncs això és Nuremberg, que és una pel·lícula que tracta sobre els famosos judicis de Nuremberg, no? Que són aquells judicis que es van fer en els nazis que van sobreviure a la Segona Guerra Mundial. Ja hi ha hagut diverses pel·lícules, sobretot hi ha una clàssica que és molt bona, amb Spencer Tracy, que és una delícia aquella pel·lícula. En aquest cas potser es focalitza més des del punt de vista d'un advocat que interpreta el Rami Malek en aquesta ocasió, que serà l'encarregat de jutjar un nazi que és Hermann Göring, que interpreta Russell Crowe. Russell Crowe, que cada dia està més gras, també s'ha de dir per altra banda. Qui era Hermann Göring? Doncs era mà dreta de Hitler i a partir d'aquí doncs, ell serà la figura aquesta que millor representarà el lideratge dels nazis que han sobreviscut, no? Aleshores, doncs, aquí veurem com funciona això des del punt de vista d'un psiquiatre i no diguéssim d'un advocat, no? Que és el personatge aquest de Rami Malek, que està basat en un llibre que es diu El nazi i el psiquiatre.
Doncs també arriba això als cinemes, però tindrem Blue Moon, no?
També tenim Blue Moon, sabeu aquella famosa cançó d'un musical? Doncs la història arranca per aquí.
I need a drink.
We write together for a quarter of a century.
Doncs bé, la banda sonora que la sentim i de què és el que hi podrem veure.
Doncs això és una pel·li molt experimental de Richard Linklater, que darrerament només ens fa pel·lícules així molt, molt, molt experimentals, perquè és gairebé teatral, perquè tot això succeeix en un sol escenari, que és el bar d'un teatre. Bueno, hi ha una mica més, però tot succeeix a l'entorn aquest del teatre, no? Això està ambientada el 31 de març del 1943, en què el lletrista Lawrence Hart, que era un lletrista molt conegut, que havia treballat junt amb el seu company de creacions, que era Richard Rodgers, que havien fet musicals com, per exemple, Blue Moon, no? Aleshores, Richard Rodgers es decideix separar de Lawrence Hart i fa un altre musical, que és Oklahoma, un musical que també va tenir moltíssim èxit. Doncs aquesta és la nit de l'estrena d'Oklahoma, que és aclamada per al públic. Hart veu com Rodgers s'emporta tots els elogis i que ell comença a quedar enrere. No només que queda ja enrere en l'aspecte creatiu, sinó també en l'aspecte amorós, perquè està enamorat d'una noia molt més jove que ell, molt guapa, que interpreta en la pel·lícula la Margaret Qualley, i veu com que ell ja és massa gran també per poder accedir a aquesta possibilitat, no? És com que va perdent tant la part creativa com la part amorosa de la seva vida. Els dos personatges, en aquest cas, els dos lletristes, compositors musicals, un l'interpreta Ethan Hawke, que està bastant maquillat, i l'Andrew Scott.
Doncs bé, i ens queden ja pocs minuts, per tant, tenim temps d'una última recomanació.
Rendirem molt rapidet, que és La educació de Polly McCloskey.
¿Ya habías hecho esto antes?
Sí, miles de veces.
Què és, en aquest cas?
Això és una pel·li que trobareu a Prime Video. No ha passat per cinemes aquesta pel·lícula i és una història així molt senzilleta, però que està prou bé. Vull dir, és un thriller que recomano que us agraden aquest tipus d'històries de persecucions i una mica de màfies, etc. I està ben portada, perquè és la història d'un pare i una filla, que en aquest cas doncs, el pare el persegueixen doncs, una perillosa banda de mafiosos i que s'endú la seva filla amb ell i aleshores clar, els perseguiran i l'intentaran matar de la manera que sigui. Aleshores també doncs, aquí la policia doncs, és corrupta, no l'ajudarà i s'han d'amagar d'alguna manera sense que els trobin ni la policia ni aquests mafiosos que els estan perseguint a través del desert. El Taron Egerton és el protagonista principal i la nena que l'acompanya, que fa la seva filla, és l'Anna Sofia Heger.
Doncs bé, això en aquest cas Prime, Ignasi Arbat, gràcies i bona setmana.
Igualment, fins la propera. Que vagi bé.
I d'aquí un minut arribarem ja a les 9 del matí, moment en què anirem ja tancant el supermatí del dia d'avui. Perquè us hem explicat tot el que passa aquí a la nostra comarca, també hem fet un cop d'ull als cinemes i a les plataformes amb totes les novetats audiovisuals, però encara tenim aquests últims instants per fer una actualització meteorològica. Isaac Vilà, què ens pots explicar?
Dijous, que encara mantenim aquesta tramuntana, però anant de baixa fins a encalmar al llarg de la jornada. Cel serè, pràcticament ni un núvol i una temperatura en general una mica més alta.
Doncs bé, un temps, unes temperatures que tampoc no s'han bellugat gaire. Sí que és veritat que quan començàvem el programa parlàvem d'uns 8 graus, ara doncs puja fins als 9 o 10 en diversos punts de la comarca. Dit això, tornem demà a partir de les 8. Que vagin molt bé. Gràcies per seguir-nos un dia més. A reveure.